Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 17 minuts, aquesta història, personalment, és clar, comença un 5 de març. Un 5 de març, el passat 5 de març. Bé, la història personal amb en Salvador Junyent comença de més enrere, però per aquells que diguin, escolta, amb en Salvador... Doncs mira, què els diré, que feia com 30 anys que no parlava en Salvador, en fi. 5 de març. I un missatge d'en Salvador en què diu que té la família a punt de ser recollida i que cerca, i a veure si per la ràdio podem fer aquesta crida per trobar un allotjament per una part de la família d'en Salvador. I evidentment la situació és difícil, com en tantes altres famílies, hi ha canalla pel mig, hi ha aquesta desconnexió amb part de la família que s'ha quedat allà, la part que ve cap aquí, en fi, un desastre. Però el més important aleshores era trobar allotjament. Aquest allotjament ja s'ha trobat, ells són aquí des del passat cap de setmana, i per tant ara entrem en una nova etapa d'aquesta història. Salvador Junyent, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Costa't una mica més el micro, Salva.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta història jo deia que comença el 5 de març, però comença bastant abans del 5 de març.
Bastant abans, sí.
Bastant abans.
La nit del 23 al 24 de febrer.
La nit del 23, és a dir, la nit de Carnaval, gairebé diríem de final de Carnaval, eh?
Sí. Sí, sí, perquè el
de dimecres
Carnaval...
de cendra, és a dir, de dimecres de cendra en endavant.
Quan va saltar tot pels aires, jo crec que va ser. És que últimament el meu calendari i el meu cap, no sé ni el dia que són ni l'hora que som, i ara m'estic resituant.
Per descomptat que sí.
Però jo crec que va ser la nit del 23 al 24.
24.
Sí, 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 de dimecres a dijous, quan va una trucada a les 4 i mitja del matí de la filla de l'Anna, plorant, em deia que estaven caient bombes a Kharkov. I llavors, esclar, doncs, clar.
Ens situem en allò que és difícil d'entendre i sobretot, bé, segurament els més veterans diran, oi, mira, nosaltres ho hem viscut, això. Però, esclar, nosaltres no esperàvem viure això.
No, la veritat és que no. És que això eren les batallites dels nostres pares i dels nostres avis. I quan ens les explicaven, nosaltres dèiem, bueno, una altra vegada,
tal.
I ara, mira, ara estem explicant nosaltres.
I quan, esclar, escoltes aquest missatge de la filla de l'Anna, i què passa a continuació?
Clar, jo em vaig quedar gelat, perquè l'Anna havia marxat. A veure, nosaltres havíem estat, l'última vegada que havíem estat a Ucraïna, estàvem per Nadal. Vam anar a celebrar el Nadal. Mm-hmm. Ara, des de fa 2 anys, celebrem 2 Nadals. El Nadal a Sitges,
yes, i el Nadal allà,
a Ucraïna. Uh-huh. Que ells el celebrem més tard. Ells el celebren bàsicament el cap d'any i el dia 7 de gener, que per ells és el Nadal.
D'acord.
I, bueno, vam estar allà i vam tornar. El que passa que el pare de l'Anna no es trobava gaire bé, estava una mica fotudet.
Sí.
I vaig tornar jo sol. D'acord. Jo vaig tornar el 9 de gener i ella es va quedar 15 dies més.
Mhm.
Després ella va tornar cap aquí perquè el seu pare ja millorava, però després la cosa va anar empitjorant.
I va tornar cap allà,
però va tornar cap allà quan ja hi començava a haver aquests rumors de les maniobres, de que els russos estaven per allà passejant-se i que tothom deia que eren maniobres, però tu et miraves internet, et miraves Twitter, et miraves Reuters, i et miraves tot això i anava dient, mañana empieza la invasión, mañana empieza la... I tothom se n'enreia. I els americans cada dia deien, demà comença, sí, demà comença, i tothom se n'enfotia. Jo també me n'enfotia.
O ens en volíem enfotre, segurament, eh?
Sí, perquè com no que sé, ja potser ja ens ho volíem creure.
Malfiem d'un costat i malfiem de l'altre, per tant, ja acabem malfiats.
I res, i llavors, malauradament, el seu pare es va morir el dia 17,
sí,
i ella es va quedar uns dies més a arreglar papers, sí, a fer la cerimònia. Jo vaig estar a punt d'anar cap allà, perquè la cerimònia, ell va morir el 17, la cerimònia era el 18, jo havia trobat un bitllet d'avió pel 19, però ja vaig dir, no, ja no vinc a fer,
sí, sí,
us vinc a fer companyia, però bueno, tampoc ho tenia clar jo d'anar-hi, saps? Perquè és allò que
per la situació que té.
I al final m'hi vaig anar, però llavors ja vam quedar, dic, noia, dic, a partir d'ara tu ja hauries de començar a plantejar-te de venir cap aquí, perquè això no està gaire clar. I ella em deia, pues sí, mira, ja acabem d'arreglar papers i venim cap aquí.
Venim cap aquí.
I res, el dia...
És a dir, que tot d'alguna manera es plantejava amb un cert ordre, eh?
Sí, sí, perquè jo els hi preguntava amb ells, vosaltres com ho veieu, això? Ah, no passarà res, poder entren allà a Crimea, al Donbass i tot això, i s'ho acaben quedant i res, però... Ells viuen a... Kharkov està a 80 quilòmetres de la frontera amb Rússia, vull dir que...
Toco.
I, bueno... allò que vas parlant, i un dia, el dia 23, em truca i em diu, mira, ens hem reunit la família, tota la família,
sí,
els germans, cosins i tot això, i hem decidit marxar de Kharkov. Diu, marxem a un poble a prop, que tenim una caseta,
sí,
i allà ens quedarem. Diu, de tota manera, diu, jo em quedaré a casa meva amb la mare, perquè la mare no vol marxar.
D'acord.
I aquí es va partir la família. Uns van marxar.
La primera partició,
la,
per dir-ho?
Sí, la primera.
Sí, el primer moment en què la família
es van dividir. I llavors la seva filla, el seu net, el cosí, la mare, bueno, eren 8 persones, crec, van marxar cap a aquella població, però allà s'hi van estar només 2 dies. I llavors, clar, jo li vaig dir, bueno, doncs jo et busco bitllet per tornar. Dic, a veure quan puguis tornar el més aviat possible. Això era el dia 23 a les 8 del vespre.
D'acord.
Jo després em vaig posar a buscar bitllets d'avió, que en aquells moments ja era dificilíssim de trobar, perquè hi havia moltes companyies aèries que ja no volaven, i bueno, al final havia trobat un bitllet que passava via Estambul, Estambul-Madrid,
qualsevol cosa,
encara que passis per Sydney,
el cas és que tornis cap aquí,
tu vine cap aquí, i li havia trobat pel dia 28, pel dilluns, però res, aquella nit ja és quan va...
Tot bloquejat,
esclata tot, i llavors a partir d'aquí, aeroports tancats, i ja no... La noia ja no pot tornar.
D'acord.
Dic, doncs vinga, haurem de tornar.
Haurem de fer alguna cosa. Coneixes l'Anna des de quan?
L'Anna ens coneixem des de l'agost del 19.
Des de l'agost del 2019.
Sí. Ens van conèixer per internet.
I... Aquell món, i li preguntem a en Salva, perquè evidentment ha anat molt sovint allà.
Sí, 10 vegades. Sí,
10 vegades. Aquell món és molt diferent del nostre món. En la manera de ser, en la manera de viure...
Mira, a mi em recorda l'Espanya dels anys 70. Amb mòbils,
sí,
amb cotxes més moderns,
sí,
i tot això,
però...
La
vida.
Sí, sí. I sobretot la gent gran. La gent gran allà són molt treballadors, són molt... Bueno, i a més és que hi ha molta... No hi ha misèria, però hi ha molt pocs recursos.
D'acord.
I llavors et veus molta gent gran venent, doncs, al metro, venent pel carrer, venent... És a dir, la gent allà quan es jubila no pot viure de la jubilació. O han de seguir treballant, o s'han de vendre el que tenen, o han de tirar com puguin.
D'acord.
Perquè guanyen un sou molt baix, però els preus de la llum, els preus de l'aigua, els preus de l'electricitat... del gas,
sí,
no són com els d'aquí, però...
Però també són...
Són alts.
Són alts.
Llavors no arriben a final de mes, no arriben. Llavors jo, que sóc molt aficionat a anar a mercats d'aquests, de mercats de puces i encants,
sí,
i coses,
sí,
d'aquestes,
sí, sí,
allà compres una quantitat de coses que es venen, bueno, és que s'ho venen tot, i s'ho venen tot per 4 duros. I clar, et quedes parat, no? De dir, mira, aquesta gent, pues, està venent la vaixella, s'està venent...
Entenc que la vida familiar és una vida familiar com podia ser aquí a l'any 70, també? Les famílies viuen juntes,
sí,
totes,
sí,
elles?
Sí, viuen perquè no poden viure separats.
D'acord.
Els avis moren a casa, no moren en una residència. Ells no conceben el tema de...
D'estar fora de casa.
Sí, 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 sí.
Per tant, estem més o menys en aquest retrat que deies,
jo crec,
eh?
Que sí.
De la família que està junta sempre.
Sí, sí, sí.
En qualsevol circumstància.
Sí.
Per tant, aquesta...
S'ajuden tots, i s'ajuden molt.
Aquesta separació era una separació, òbviament, traumàtica.
Home, i tant.
Només
i
pel
tant.
Fet, encara que quedés part de la família a Kharkov, sí, sí, i l'altra, sí, sí, part en aquesta casa,
sí, sí,
a pocs,
sí,
quilòmetres.
Sí, que estava a uns 40 quilòmetres, no... Però allà, escolta, és el cas de la seva mare, és que és aquest, és que jo em quedo aquí perquè això és casa meva, perquè jo no me'n vull anar, a mi no em fotran fora aquests russos que venen aquí a fotre tiros, i si convé sortir jo a fotre'ls uns tiros, vull dir, és que jo ho entenc, jo no sé què faríem nosaltres.
És el que anava a preguntar, eh? Perquè vist en la teva posició, que evidentment has conegut i coneixes la família, i en tots aquests anys s'entén una postura així, eh?
Crec que sí. Sí, no sé si nosaltres faríem el mateix o no, potser sí, jo ahir ho comentava a la feina, que és el primer dia que vaig tornar a la feina a Barcelona, i alguns em deien, jo veig un tanc i surto per potes, I no, aquí poder ja no tenim aquest arrelament, aquest concepte de que tu t'has guanyat durant tota la teva vida treballant una cosa i ho has de defensar, perquè venen quatre i t'ho prenen, t'ho foten en l'aire, que de fet ara ho estan fotent tot
en
l'aire.
Perquè... Per tant, encara podem entendre més fins a quin punt és traumàtic
és que, clar,
que tot allò que has construït amb esforç tota la vida ho vegis despedaçat. Eh?
Amb un missil se te'n va tot a fer punyetes.
D'acord. Abans de continuar amb el relat, aquesta relació entre ucranians i russos és una convivència més o menys respectuosa en la vida quotidiana, que et diré, hi ha comentaris, jo què sé, hi ha...
Sí, és que gairebé tots estan emparentats, tothom té parents a Rússia i tothom té parents a Ucraïna.
Vaya, por Dios.
Clar, és que allò fins l'any 90 era tot el... eren tots el mateix país. I ara de sobte, doncs, que ara són enemics. Vull dir, em parlava el seu gendre, que té uns cosins que viuen a Rússia.
D'acord.
I quan va començar tot aquest merder, els va trucar i va dir, escolta, què esteu fotent? I no sabien res, no sabien ni què estaven fent. Ells no tenien cap notícia. De dir, que perdona, que estàs dient guerra? Que us hem envaït, però què ens estàs dient? Diu, noi, que has begut? Diu, no, diu, que ens esteu fotent tiros aquí, ens esteu tirant bombes. I la gent d'allà no sabia res. Ara probablement, doncs,
està clar. Sí, sí.
Ja les notícies volen, no? I corren, i molta censura que hi hagi, al final t'arriba tot. Però és que conec molts casos d'aquests que la gent els trucava, els parents que viuen allà, i deien, què esteu dient?
Ho dic perquè qui vulgui establir, no se'n poden establir mai de paral·lelismes, però és aquella sensació de, això no és una guerra civil, però tothom té parents a un costat i l'altre.
Sí,
i per tant fa el mateix mal, perquè ha de fer mal, està clar, trobar-se en una situació així i haver d'explicar a un parent teu que el teu país està envaïnt el meu i què fem nosaltres aquí al mig i què diem i què tal.
Sí, és una cosa, no sé, jo no ho acabo d'entendre, vull dir, no... I els motius, és que clar, a veure, motius suposo que n'hi deu haver, hi ha motius amagats que no sabrem mai, a nivell polític, a nivell, jo què sé, però, hosti, tu, és que d'un dia per l'altre, aquesta salvatjada, no l'entenc.
Tornem a aquella nit del 23, arriba aquesta trucada de la filla de l'Anna.
Sí, a partir d'aquí, doncs, bueno, clar, tu et quedes en un estat de xoc, que no saps què fer, que tens una sensació d'impotència de dir, bueno, i ara què foto jo? I què puc fer per ajudar? Perquè, clar, estàs a 3.000 quilòmetres, però com ajudes amb aquesta gent? I clar, i avui en dia que estem connectats en directe, perquè nosaltres mateixos estem vivint la guerra en directe.
Cada dia us connecteu?
Cada dia, aquest matí, la seva filla estava parlant amb el seu home. I el seu home està allà a Kharkov fent de bomber, amb una sabata i una espardenya, perquè no tenen pràcticament ni traje de bombers, no tenen res, es van amb el que poden, i treballa 48 hores seguides, després descansa un dia, si pot, que aquest dia no el descansa, perquè ara mateix es troba cuidant a la seva mare, i se n'encarrega d'anar-li a buscar menjar o de buscar el que sigui per poder tenir menjar, perquè allà evidentment està tot tancat, no hi ha supermercats, no hi ha res.
I tot això ho esteu...
Vivint en directe, amb videotrucades, i li veus la cara, i li veus la cara de cansament que té, encara que posi molt bona cara, però el xicot està trinxat. Avui ha dormit a terra, al costat de la porta de la casa, perquè tota la nit han estat bombardejant la ciutat, bueno, porten de fet 15 dies bombardejant tota la nit, com els morters de la festa major, però...
Està clar.
No són focs d'artifici, sinó que allò són bombes reals. I bueno, i després doncs, veus les notícies, de dies la cosa s'aclareix una mica més, però llavors ja veus els resultats, no?
Doncs,
mira, avui ha caigut aquest edifici, avui ha caigut
tot el que ha passat a la nit, te n'adones de dia.
Clar, llavors...
Per tant, aquell dia 23 li comentes a ta germana.
Sí, bueno, clar, jo li dic a ma germana, dic, escolta tu, què està passant això?
Què podem fer?
No? Dic, clar, et quedes paralitzat perquè et diuen, bueno, i vosaltres, i els hi preguntaves, no, vosaltres què fareu? I bueno, intentarem
sobreviure.
No sé, de moment sobreviure, però bueno, hauríeu d'intentar passar la frontera, no? Però clar, és que estan a l'altra punta del país. És com si nosaltres estem a Barcelona haguéssim de sortir per Portugal.
D'acord.
És a dir, hem de creuar 1.000 quilòmetres.
D'acord. És a dir, Kharkov està a l'altra punta,
a la
frontera est d'Ucraïna.
Sí. Llavors, clar, han de sortir o per Polònia, hauries de sortir per Eslovàquia, hauries de sortir per Moldàvia o per Romania. Però clar, has de creuar el país.
Forçosament has de creuar el país.
I llavors, la sort, entre cometes, i jo suposo que és una decisió estratègica, és que no han bombardejat les línies de comunicació. És a dir, els ferrocarrils funcionen. L'aeroport de Kharkov no l'han bombardejat. Afortunadament, perquè ella viu al costat de l'aeroport de Kharkov.
Ella viu al costat de l'aeroport.
Ella, des de l'apartament de la seva filla...
Deixa'm fer un parèntesi. Anna, buenos días.
Buenos días.
Gràcies a Déu. Què em pensava dir? No sé si em parlarà, perquè l'Anna, evidentment, està molt afectada, però com a mínim que hagin pogut escoltar un buenos días de l'Anna. ¿Puedo preguntar cómo estás? ¿Sí?
Sí.
¿Cómo estás?
Ay, estoy bien.
Acércate
un poco. Estoy bien, pero yo preocupo cada día por mi mamá, que ella está en Kharkov con mascotas. Ella tiene 80 años. Uh-huh. Y necesita ayuda cada día, mi mamá.
Me parece, por lo que decía Salva, que tu madre es una mujer de convicciones. Es una mujer de carácter.
Sí.
Sí.
Que es terca.
Que es...
Sí.
¿Por qué no ha querido venir tu madre?
Porque dice, es mi tierra. Es mi habitación y yo quiero vivir y morir aquí.
¿La entiendes?
Sí.
Sí. ¿Crees que tiene razón de pensar así?
Sí.
El cas és que en Sobodó i sa germana busquen una solució a això. I agafeu què?
Bueno, clar, quan ens van dir que per ells, després el seu cosí, els que estaven en aquella població,
sí,
van decidir marxar. Perquè era com si tu te n'anessis ara mateix a Olivella.
I ja t'entenc.
Allà estàs aïllat. Et venen quatre tancs, et foten...
Sí, i adeu-siau.
I has desaparegut del mapa. Llavors van agafar el cotxe, perquè anaven amb un cotxe gran, van agafar el que portaven, una maleta, els nens i una motxilla i una bicicleta, que l'hem anat arrossegant tot el viatge, però al final aquella bicicleta s'ha quedat allà perquè ja no...
Ja no hi havia més possibilitat.
I se'n van anar a direcció cap a Kiev, per carretera, que les carreteres, bueno, era el risc, però en aquell moment, com que feia 3 dies que havia començat allò, encara es podia circular. Ara és molt arriscat, arriscadíssim circular. I llavors van anar fins a Cherkasy, que és una ciutat a prop de Kiev, tocant el riu, i allà es van quedar a dir, bueno, ja tirarem més endavant, com podem.
És a dir, que com a mínim van aconseguir,
desplaçar-se probablement uns 300 quilòmetres, o així.
D'acord.
En un parell de dies, vull dir.
D'acord.
No...
D'acord. Vosaltres en tot moment sabíeu on eren ells?
Sí. Estàvem comunicats, que és això, que dius, el neguit aquest...
Està clar. I per tant el repte era que poguessin arribar a la frontera amb Polònia.
A la frontera, és a dir, anar fins a Lviv, i de Lviv allà ja pots creuar, que de moment, en aquells moments Lviv sí que era una ciutat segura, ara ja estan començant a bombardejar-la també.
Aquestes almenys ja les comencem a conèixer de tantes cròniques televisives.
Sí.
Però és a dir, per arribar a Lviv i d'allà fer el salt a la frontera.
D'allà ja estan a 50 quilòmetres de la frontera, llavors a partir d'aquí ja hi havia autobusos organitzats, hi havia trens, hi havia de tot.
D'acord.
Vull dir que ja, tot, evidentment tot col·lapsat, perquè ja podies estar 2 o 3 dies esperant, però bueno, escolta, que ja estaves a 50 quilòmetres de la salvació.
D'acord.
I l'Anna, doncs, bueno, clar, es va quedar a Kharkov, i pràcticament aïllada.
És a dir, una part de la família ja estava quasi a la frontera polonesa?
Bueno, estava a Cherkasy.
A Cherkasy
s'hi van estar uns dies. S'hi van estar uns quants dies, perquè ja van començar a bombardejar.
D'acord. I l'Anna continuava a Kharkov amb la seva mare.
La seva mare dient-li que fotés el camp.
I ella?
I ella cagada de por. Perdó les paraules, però és que...
No. Es pot dir així. Es pot dir així.
I llavors jo, clar, parlàvem, jo li deia, hosti, no pots arribar a l'estació, no pots arribar a l'estació i agafar un tren. I clar, em deia, és que tinc molta por. D'entrada no hi havia autobusos, no hi ha metro, no hi ha res, i l'estació, doncs, la deu tenir aproximadament amb uns 8 quilòmetres a peu.
És a dir, com si hagués d'anar a Vilanova.
A Vilanova a peu.
Entesos.
Pels carrers, on...
Tal com estava tot.
Et poden fotre un tret, on hi havia toc de queda, per tant no podia sortir, segons a quines hores... i una dona sola per allà, a veure com s'ho fa. I clar, havíem trobat, ella després va trobar uns voluntaris que els portaven, però eren voluntaris que només portaven dones amb nens o persones grans.
D'acord, i per tant, dones soles no?
No, s'havia de... d'espavilar, i llavors a través de la seva filla, parlant amb amics que encara estaven allà a Kharkov i tot això, doncs al final li trobaven, mira, doncs han trobat una persona que potser amb un camió vol sortir, si vols anar amb ell o què vols fer, no ho veig clar, bueno, mira, han trobat un altre, i això, però clar, això anaven passant
tot
els dies,
cada, que, dia,
cada dia una situació diferent, una situació diferent, i al final ella no m'ho va dir, no m'ho va voler dir, però la seva filla em va dir, diu,
no passa res, no passa res. Ja li he dit, pensava que estem aquí com si estéssim en un menjador d'una casa, eh? La filla de l'Anna...
Diu, bueno, diu... Diu, demà la mama agafa un tren.
O sigui que va aconseguir arribar a l'estació?
Uns amics la van anar a buscar perquè marxaven en part de la família. Diu, ella no t'ha dit res. Diu, per què no et preocupis? Perquè clar, és que jo me n'anava al llit i dormia dues hores. Despertava, agafava el telèfon. Hòstia, està connectada, no està connectada. Clar, ella em deia, avui hem anat al refugi.
Sí, sí, sí.
El refugi és un sot, els fonaments de l'edifici. No és un refugi d'aquests que ens imaginem de la Segona Guerra Mundial. Clar, la gent que podia anar al metro i la gent que podia anar això, que anar al metro també és una odissea, perquè allò estava fatal. Diu, hem anat al refugi. I, bueno, peten les bombes, doncs ens cauen trossets a sobre i tremola tot l'edifici, fa fred, el terra no està enrajolat,
és
terra.
No, és terra de ciment, simplement.
I diu, hi ha una bombeta que ha penjat al veí. Diu, i fa molta fred, perquè casualment ara està fent molt de fred allà, estan a 10 sota 0, 15 sota 0 per les nits, no tenen aigua calenta, no tenen res, ja ha rebentat tot ja. I bueno,
i així que
al final va pujar dalt d'un tren. I llavors jo al final li vaig enviar un missatge i dic, què, estàs còmode dintre del tren? I em va dir, com ho saps? Dic, hombre, que tinc un servei d'espionatge aquí. I llavors, clar, dius, llavors és quan ja vaig trucar a ma germana i li dic, escolta...
Aquestes històries tan humanes de cadascú fa el possible perquè l'altre no es preocupi.
Hòstia, jo sempre li deia. Dic, no et preocupis, si no
cadascú
preocupi,
fa el possible
tu,
perquè l'altre no es preocupi.
Però és que després arriba un punt que li dius, és que ja no sé què dir-li. No saps què dir-li a una persona que està en aquesta situació. Ja...
Sí, sí, perquè hi ha una part que un mateix ha d'intentar resoldre d'alguna manera, no?
Clar, perquè al final si l'apretes molt t'engeguen, no? Perquè li dius, tot anirà bé, tot anirà bé. I dic, tu què collons saps si la que estic aquí sóc jo?
Jo.
Esclar, dius, no, és que és millor que calli.
D'acord.
No...
Ta germana i tu?
Ah, llavors ja.
I endavant les
haig. És a
dir, l'Anna va aconseguir...
L'operació en salida ja està en marxa.
L'Anna va aconseguir arribar a l'estació... I per tant va agafar un tren cap a on?
El tren era cap a Kiev.
Cap a Kiev.
Que clar, allà a Kiev també estaven distrets.
Quantes hores de viatge?
Ella va estar 24 hores de viatge. Amb un tren abarrotat, que no hi cabien, amb un raconet.
I allà?
Amb una motxilla, amb uns pantalons, unes calces.
Sí, sí, amb lo mínim.
I els papers, que, perquè com que... Nosaltres ens havíem casat el juny de l'any passat i per anar amunt i avall, com que encara estàvem tramitant el NIE, que ara que quan sortim d'aquí hem d'anar a Vilanova que ens donin el NIE, doncs ella portava tots els papers, el llibre de família, el registre, tot, portava a sobre. Perquè dic, tu, si tens algun problema a la frontera o així,
porta sempre...
com que et dius com jo, perquè ja s'ha canviat els cognoms i ara resulta que...
Ell es diu Junyent, també,
eh?
O sigui que ja... És Anna Junyent...
Junyent Almiñana.
Anna Junyent Almiñana.
Sí, la gent es pensarà que som germans.
Nascuda a Kharkov, pensa.
Sí, sí.
D'acord. Però amb tots els papers i, evidentment, amb la part de la vida que deixes a casa
sí, clar.
I la part de la vida que t'endús en tu.
Clar. Amb la mare, amb els gats que tenen 13 anys, amb el gos que no pot venir, tot allà. I tots els records i les fotos.
I tots els records i les fotos allà.
Tot allà, tot, tot.
D'acord. Agafa el tren, 24 hores del tren, sí. Arriba a Kiev, i l'altra part de la família, hem d'entendre, Salvador, que encara estava...
Camí, no, ells anaven camí per
carretera. Ja de la frontera polonesa.
Anaven cap a Lviv, encara.
És a dir, una part de família cap a Lviv i l'Anna arribant a Kiev.
Sí.
I vosaltres dos, ta germana
i tu... Ma germana i jo, doncs això era un dijous...
Mare de Déu.
Doncs buscant bitllets d'avió.
Cap a on?
Cap a on? Vam dir, doncs vinga, si uns ens diuen que surten per...
Per Polònia.
Per Polònia. I els altres diuen que han de sortir per Eslovàquia, doncs agafem un terme mig. no vam trobar un terme mig allò en condicions, al final vam anar cap a Budapest.
D'acord.
I l'endemà al matí, doncs cap a Budapest, amb una maleta feta de qualsevol manera i
vinga.
Reservant hotel per booking, això ben ràpid, un apartament, perquè tampoc, inicialment havien de sortir tres persones només, que era la seva filla i el seu net.
D'acord, és a dir, l'Anna, la seva filla
i
el
seu
net.
Net, sí.
I el net quants anys té?
Ara fa, el mes que ve farà 2 anys.
Uh-huh. Com es diu el net?
Ivan.
Ivan.
Un torpedo.
Un torpedo? Que,
mare de Déu,
sí.
Jo m'he convertit en avi en...
De cop i volta, eh?
D'un dia per l'altre.
Escolta, anava a dir, es casa l'any passat, això sí que és un viatge de nuvis. Perdona, sí. mare de Déu. En fi, posem-li un somriure.
Hosti.
A Budapest.
Sí, i llavors...
Ta germana i tu, en un apartament.
Sí, sí,
d'acord.
Sí, sí.
I, aleshores...
I llavors ens truca per telèfon i ens diu la filla, diu, ara no sortim per Eslovàquia. Ara sortirem per Polònia.
Vinga, i vosaltres a Budapest.
I nosaltres, bueno, on estem al mapa? Aquí. Diu, ah, i a més no sortim 3, sortim 6.
Qui sortia, a més?
La germana d'ella,
sí.
La seva jove i el nen petit.
Entesos.
Que té 3 anys. I llavors diem, doncs vinga, què fem? Doncs una furgoneta i cap a Polònia. I vam demanar a l'hotel si ens podien trobar una furgoneta.
Neta.
Ens van dir que no n'hi havien. I vam dir, doncs, tio, què fotem? Bueno, doncs mireu buscant per internet, i al final vam trobar la furgoneta i la vam reservar per internet, per 8 persones.
I au.
I l'endemà a les 8 del matí, ara a l'aeroport, agafar una furgoneta i cap amunt, cap a Cracòvia, perquè encara no sabíem
on ens trobaríeu tots. Eh?
Clar, jo mentrestant havia contactat via Twitter doncs, amb diferents periodistes, amb el Jordi Armenteres de RAC1, que
sí.
Estava allà al post
sí. I que encara està allà
d'Amèrica, sí, sí. I el xicot molt amable em va donar tota la informació que li vaig demanar. També vaig contactar amb altra gent mentre ella estava tancada a Kharkov, vaig contactar amb periodistes de la SER, amb periodistes que estaven per allà, inclús hi va haver una oportunitat de rescatar-la amb ella amb una noia que es diu Maria Sauquillo i amb un altre xicot que va amb ells, que són reporters de guerra, però anaven amb un cotxe, amb un xòfer, i em va dir, escolta, en cas d'extrema necessitat nosaltres l'anem a buscar i ens l'emportem a Dnipro, que és una altra ciutat, però era molt arriscat i al final no va acabar de lligar l'operació. Uh-huh. Però mira, poder...
Per tots aquells que creguin que a vegades la vida es posa d'una manera que
no
és la manera en la qual s'ha de posar,
la veritat és que ara he buscat ajuda i n'he trobat molta. Després hi ha el punt negre, que és el consolat espanyol. Que
ja, ja hi arribarem, a això.
No, el cas és que... no m'agradaria fer gaire...
el cas és que arribeu a Cracòvia.
Al final és que vam arribar a Cracòvia, yeah. I llavors, bé, això era ja el divendres, que ells ens van dir, bueno, ella ja havia arribat a Lvov, havien
sí.
passat una nit en una altra ciutat a prop, i l'endemà creuaven la frontera.
D'acord.
I jo els hi deia, creueu per Mèdica, que aquí a Mèdica us donaran atenció,
sí,
us
que, donaran... Ha, que és on va parar tothom,
que és on t'anava a parar tothom. El problema és que com que hi anava a parar tothom, allò estava col·lapsat. Llavors el seu cosí, que era el que les portava amb el cotxe, va dir, mira, com que es coneix el terreny, va dir, escolta, sortirem per un altre punt més al nord, i el que va fer va enviar-me un punt GPS com a les pel·lícules. Jo ja deia, mare de Déu senyor,
amb el mòbil al punt GPS.
Diu, ens trobarem aquí amb un GPS. Dic, hòstia, ma germana ja flipava, deia, mare de Déu, on anirem a parar ara? Bueno, i això era el divendres al migdia, que nosaltres estàvem arribant ja cap a Cracòvia, i bueno, anem cap al punt GPS, que ja ens trobarem allà. Dic, allò semblarà un intercanvi de presoners.
Sí, veritablement.
I arribem al punt GPS, i el punt GPS era un pàrquing de camions, un magatzem de camions, i bueno, i entrem allà dintre i ens posem en la furgoneta. Bueno, i ara què fem aquí? Les 4 de la tarda, i bueno, ja vindran, ja donaran senyals de vida. I comencen a aparèixer polonesos.
Les 4 de la tarda, Maria Àngels Junyent, Salvador Junyent,
una furgoneta
per 8 persones en un pàrquing de camions.
Sí, i comencem a veure gent que ens mira. Clar, què fan aquests? Un extraterrestre és aquí que han vingut. Bueno, nosaltres sortim de la furgoneta. Hola, passaport en mà, el primer.
Sí, sí.
No. Speak English.
Salvador.
Allà ni speak English ningú ni res. Bueno, va aparèixer un que speak English només sabia dir good morning i my Taylor is rich.
I my father is poor.
I poca cosa més.
Mare de Déu.
I amb el... I bueno, preguntant per si... Mira, que venimos a buscar...
Sí, sí.
Un anglès macarrònic total, perquè tampoc...
Però anglès, com a mínim, no? Perquè tothom...
Dimitri Friends, Family Refugees from Ukraine. Es miraven i diuen, aquests, d'on han sortit aquests?
D'acord.
I ensenyant, no sé què, amb el mòbil, després va aparèixer un paio ja una mica més... No gaire...
Vaja, que no...
Aquest ja no, ja no feia bona cara, els altres reien i aquest ja no feia bona cara, i amb aquest ja no ens les vam tenir gaire bé, i al final li vaig dir a mi germana, dic, mira, saps què, sortim d'aquí, anem a un altre lloc, si venen ja els veurem passar.
D'acord.
I llavors vam marxar cap a Cracòvia.
I quan els vau trobar, doncs?
I llavors els hi vaig fer un truc.
El típic truc, eh? On
sou? Dius, mira, on sou?
On sou?
Y em diu, estamos en el forest. No sabemos dónde estamos, nos hemos perdido. És a dir, havíem passat la frontera, cosa que ja a nosaltres ens
sí,
va...
Sí, sí. Però és a dir, aquesta estratègia del seu cosí de trobar una altra sortida, havien
va
acabat
funcionar,
perduts. Però havien
va
acabat
funcionar,
perduts.
Van travessar, però sí. Llavors anaven sis dones, bueno, quatre dones i dos nens, bramant a dintre d'un cotxe.
Canxa.
Amb un GPS que no sabia, que li saltava la cobertura, amb una carretera envoltada de bosc a dreta i esquerra. I deia, diu, esto marca 160 km per a Cracòvia. Diu, però nos estamos quedando sin batería.
Ui, som la mare de Déu. No?
I ma germana diu, bueno, mira, nosaltres estem aquí, i al final vam dir, escolta, ens anem a Cracòvia, anem a comprar menjar, i com que la cosa pintarà que anirà per llarg,
com que com a mínim han travessat la frontera, doncs
ja
arribarà en un moment.
Ja ens trobarem, no sé com, però ja ens trobarem.
Ara deixem que ets patidor.
Bastant.
Té germana?
També.
Ho pregunto per si davant d'una situació d'aquestes, perquè ara és fàcil d'explicar, però és evident que un està esperant la família de la seva dona, la família està perduda en un lloc, ningú sap exactament si es trobareu o no, o quan us trobareu, i ja veniu del patiment dels dies anteriors,
sí.
I no sé si arriba un moment en què jo què sé, escolta'm, ho engegueu tot a rodar,
no,
o hi ha un esperit positiu al final aquí?
Ma germana i jo ens fotíem uns fars de riure a la furgoneta, perquè era la vàlvula d'escape que teníem.
O
ploraves o reies.
És que estava a punt de preguntar. És clar, ta germana i tu no heu viscut mai res igual.
No.
Junts.
No.
Sí, és a dir, sí. Això és com allò de dos germans a dins una furgoneta que viuen o que no han viscut mai en 50...
Sí, 50 anys.
50
anys. No, allò va ser...
És a dir, allò de dir, una vivència entre germans, doncs mira, aquí la tenim.
Mira, qualsevol tonteria ens pixàvem de riure.
Perquè no podíeu més, ja és clar.
Perquè no podíem més.
D'acord.
Hi va haver un moment que hi va haver tensió que ens vam enfadar, però va durar dos minuts. Vam fer per una tonteria,
sí. I
però
vinga.
Després es ve fotre riure.
No hi ha res com que les coses es posin difícils, perquè sí, aquí no hi ha escapatòria, eh?
No, i més, ma germana em va ajudar moltíssim, perquè és que em feia de segon GPS, perquè quan vam llogar la furgoneta ens van preguntar, diu, teniu mòbil? I dic, sí. Diu, bueno, doncs llavors, perquè nosaltres, clar, llogues la furgoneta, llogues amb un GPS, la llogues amb segon conductor,
sí,
amb
sí,
totes
sí,
les
clar,
assegurances,
però no, ja.
Perquè dius, jo què sé, em trobaré per aquí. I el que ens va llogar la furgoneta diu, no, el GPS no us el dono, diu, perquè encara us perdreu. Diu, tireu de mòbil. És a dir, va ser un rat aquell home. I res, i jo anava conduint, i ma germana anava,
anava fent les indicacions.
A la dreta, a l'esquerra, no sé què, tot en polac. Quan estàvem a Hongria, tot en hongarès, que no s'entén
absolutament res.
Quan estàvem a Eslovàquia, creuant a Eslovàquia, tampoc s'entenia res, quan estava a Polònia doncs tampoc s'entenia res. Només sé que jo crec que m'arribaran una quantitat de multes per excés de velocitat que jo crec que sortirà del Guinness.
Que anàveu picats, eh?
No, és que allà tothom va picadet, però quan entra a les ciutats, sense que hi hagi cap senyal ni res, es foten a 50. Però 49,9. I tu deies, la mare que el va parir, ara aquest cabron per què no corre? I tu anaves amb la furgoneta i dius, pues jo l'adavanto.
Ah,
i després
deies,
hòstia, aquí hi havia un radar, hòstia, aquí hi havia un no sé què.
Doncs vinga, ja t'ho trobaràs.
I ara ja anàvem entrant, dic, mira, un altre comptador. I anàvem arribant missatges al mòbil, dic, mira, les multes ja van caient.
Arriba a Cracòvia.
I llavors, bueno, amb la germana i jo ens vam anar a Cracòvia, a un centre comercial, a prendre un cafè amb llet, i a comprar alguna cosa de menjar per elles,
i a
reservar un hotel, i esperar que diguin alguna cosa. Llavors ens vam tornar a trucar, i què, on sou ara? Ara som a 60 km. Bueno, ja som a prop. Bueno, doncs nosaltres ens anem al punto... del punt GPS. I vam tornar al punt GPS, però ja no vam entrar, ens vam quedar fora.
D'acord.
No entrem, perquè no entrem, ja és fosca negra, i aquell que ha sortit abans a la clau anglesa, ara potser surt amb un Kalashnikov, i això no ho expliquem.
I aquesta vegada sí que va funcionar?
Tampoc.
I què va passar aleshores?
Que es van tornar a perdre.
Que es van tornar a perdre.
I llavors va trucar un xicot que es deia Max, que era l'amic de no sé què, perquè ells, clar, jo què sé,
per l'amor
ens van fer una trucada, ens va dir, bueno, nosaltres estem arribant i ara estem a un McDonald's. I amb això em va trucar ella, i dic, vale, i quin McDonald's? Dic, no ho sé. Dic, bueno, doncs pues, jo què sé, mirem quants McDonald's hi ha a Cracòvia. Clar, mirem, hi havia 15 McDonald's a Cracòvia. Clar, i li vaig dir, bueno, mira, escolta, veniu
al punt. Ara et diré una cosa, va ser més fàcil per ells travessar tota Ucraïna que no trobar-vos a Cracòvia,
perquè sí, és que és per riure, és que...
No. Ja t'ho dic, ja. O sigui, que al final us heu trobat, és evident.
Al final vam anar cap al pàrquing aquell al punto X, que diem nosaltres.
Exacte.
I sí, sí, vam entrar i llavors ens vam entendre malament amb el xicot aquest que ens va trucar. Vam entendre, diu, vosaltres aneu al pàrquing aquest? Diu que el vigilant de seguretat és el meu pare. Diu, i ell ja sabrà a lo que aneu. Bueno, doncs tornem al pàrquing de camions. Tornem al pàrquing de camions i ens apareix un abuelo amb una llanterna que jo crec que era dels anys 60, de l'època soviètica total, perquè és que menciono coses d'aquestes i jo la tenia clitxada.
I aquest era el seu pare?
Què collons era el seu pare? Aquest home no sabia ni a què anava el tema. I només parlava polac. I ens va començar a enfocar amb la llanterna i nosaltres, Espanya, Espanya, Barcelona, no sé què... I com que jo me'ns parlava en polac i la meva germana va dir, espera't un moment, va treure el mòbil i li va començar a ensenyar fotos de quan ens vam casar, mira, este, mi hermano, jo, casado, ensenyant l'anell, esta mujer, Ucrania, aquí, no sé què. I al final li va acabar ensenyant fotos dels gegants de Sitges,
de germana amb aquell home,
per entretenir-lo, per tenir-lo distret, perquè l'home aquell es pensava que eren ja dos extraterrestres que havien caigut allà al pàrquing de camions.
De germana, quina traça, eh?
Hosti, no, és que si no arriba a ser parella.
Bueno, jo ara vés a ensenyar els gegants de Sitges a un home polonès.
Sí.
Que va amb una llanterna
amb una llanterna enfocant-se allà a la furgoneta i nosaltres, evidentment, sense sortir de la furgoneta, perquè hem dit, no sortim.
I allà l'home va quedar més tranquil?
Bueno, es fotia a riure, l'home.
Es fotia a riure, reia. Bueno, doncs ja està, va quedar més tranquil.
Mentre rigui, tots tranquils. I mentre estàvem amb aquell show de...
Van arribar.
Ara apareixer tot l'equip.
I com va ser aquell...
No ho sé, no puc explicar-ho, perquè era allò que deies, bueno, ja s'ha acabat. S'ha acabat de moment, però...
Ja estem tots junts.
Ja estem junts, ara ja estem junts, ara ja... I bueno, cap a la furgoneta, ens vam despedir d'aquells, tots els que ens havien ajudat, ens vam despedir de l'home, aquell senyor...
Ja, aquell senyor polonès
ella, que... Ella li va parlar, ella li parlava i l'home aquell diu, però si este home no entiende ruso, no entiende nada, ara... solo habla polaco. Hosti, i res, mira.
Cap a l'apartament, tothom?
I cap a l'hotel, ens vam quedar a dormir en un hotel allà a Cracòvia, a les afores, perquè sí, ara tornar a fer... tots els quilòmetres per avall,
jo amb
les nits que portava sense dormir, ja conduïa, no sé ni com conduïa, anava...
Amb el pilot automàtic.
Amb el pilot automàtic, sí. Sort que tinc una furgoneta i ja ho portava una mica per la mà, perquè la meva germana, quan va veure una furgoneta, va dir...
Ara, a veure com ho conduïm, això.
Li foto quatre ratllades i la fiança se'n va... I no, no. I al final ens vam quedar en aquell hotel, allà ens van tractar la mar de bé, ens vam fer un bon esmorzar i cap a...
D'acord.
I cap a Budapest.
I ara el problema era, evidentment, trobar allotjament
no,
per la part de família.
No, a Budapest quan vinguéssiu aquí, es van portar molt bé, perquè nosaltres havíem reservat un apartament per quatre.
Sí.
I llavors els van trucar quan estàvem tornant. Els van dir, mira, necessitem un apartament per tres més o un apartament per set, però set allò era massa
esclar,
petit per
esclar.
Fotre'ns a dormir allà amb matalassos a terra. I ens van dir, vale, cap problema, ja teniu un apartament per tres persones més. I quan vam arribar, aquest apartament ens el van regalar, no ens el van cobrar.
Caram, això forma part de la llista de bona gent, eh?
Hombre, aquests també, sí, l'endemà...
Per això us dèiem que en aquestes històries, paren en el missatge d'en Salvador, ja ho deia, el món està ple de bona gent.
Sí, i en aquestes situacions la trobes. També trobaràs algú...
Mal m'està a dir-ho, enmig d'aquesta merda, està ple de bona gent.
Sí, perquè a més quan estàvem a mig camí, quan tornàvem des de Cracòvia cap a Budapest, vam parar en una benzinera, a fer benzina, sí. I ells estaven a la furgoneta, va passar una família, va dir, ai, sou d'Ucrània, sí, els hi van comprar una caixa de bombons i els hi van portar. Sense
dir res.
Sense dir res. Va dir, teniu, això és per vosaltres. Vull dir, són aquells detallets que realment et fa pensar que encara hi ha...
Que encara hi ha bona gent, eh?
Encara queda bona gent, encara queda molt bona gent.
Havíeu de tornar cap aquí...
Sí.
I aleshores, la planificació quina era?
Bueno, la planificació era doncs, ja tornar cap avall el més aviat possible, però teníem un problema, o ens vam pensar que seria un problema, que la seva filla, l'Anastàsia i l'Ivan, no tenien passaport.
Uh-huh.
S'estaven fent el passaport a Kharkov.
D'acord.
Perquè havien de venir per Setmana Santa.
O sigui que estaven en tramitació de passaport.
Però... Res, l'havien de tenir el dia 15 de març. I res, el passaport no va arribar. I llavors, clar, ella tenia el seu identificador, el seu DNI d'Ucraïna, i el petit només té la partida de naixement.
D'acord.
Llavors, clar, vam dir, hòstia, això es pot viatjar o no es pot viatjar? I llavors, el dia que vam anar a tornar a la furgoneta, que era el diumenge, la vam tornar amb ma germana i jo, i crec que va venir ella, també, i vam preguntar a l'aeroport. Però clar, a l'aeroport a les 8 del vespre allà no quedava ni l'apuntador, no?
Uh-huh.
I bueno, al final vam dir, aquí preguntem, i vam anar amb un punt d'aquests per fer el check-in.
Sí, sí, sí,
i
sí.
Vam preguntar a un xico que hi havia allà, i mira, som refugiats, bla, 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 deixes anar
tota l'explicació.
Tota l'explicació, i li ensenyes aquest document i pregunta, es pot viatjar amb això? Bueno, s'ho va mirar, va dir, jo crec que sí. Va fer una trucada, va dir, almenys en la nostra companyia es pot viatjar.
D'acord.
Que era Aer Lingus o alguna cosa així, no sé si són...
Em sembla que són irlandesos, em sembla. Sí.
Bueno, dic, de tota manera, demà anem al consulat.
I mirem tot això.
I a veure què es pot fer. I llavors, doncs, l'endemà al matí, a les 8 del matí, doncs ens llevem, agafem tota la família, tota la tropa...
I cap al consulat.
I ens anem cap al consulat espanyol de Budapest. Piquem el timbre i la primera resposta és, tenen cita prèvia... Dic, no, és una emergència. Dic, perquè abans havíem trucat al telèfon d'emergències consulars,
sí.
Que aquests sí que se'ns han portat molt bé.
Però el consulat
havies d'anar amb cita prèvia.
Clar. I si no hi havia cita prèvia, res de res?
Bueno, al final vam aconseguir entrar. Vaig tornar a picar el timbre, vaig ensenyar el passaport, dic, mira, som ciutadans espanyols, tenim una emergència.
Anava a fer una broma, eh? No veu ensenyar la foto dels gegants al consulat. Eh?
Gairebé,
eh?
Que hauria sigut el quart pas.
Però veu ensenyar el d'allò i aleshores...
I tampoc ens van obrir.
Vale.
I llavors què vaig fer? Em vaig arrepenjar el botó del timbre.
I fins que no.
Fins que van obrir la porta.
L'Albert riu, però és que és molt bona aquesta és de Mortadelo.
És que, home, jo soc molt fan del Mortadelo i Filemón.
Veuràs tu si m'obriràs. O sigui que el timbre...
I llavors ens va obrir un armatoste de 2 metres d'alt per 1,80 metres d'ample. ¿Qué quieren ustedes?
Pues
mira aquí el panorama. El nen ja estava plorant, dic que això va bé, això sempre va bé, que el nen, i a més aquell nen quan plora...
Escolta'm, Salvador, plora de valent.
Hòstia.
Sí? I l'Ivan plora molt.
Bueno, quan s'emprenya
té
s'emprenya. Caràcter, eh?
Sí?
Sí, que té caràcter, sí? Mira com riu allà.
L'Anna riu, o sigui que és el caràcter de la família.
Sí, sí. No, allò que s'emprenya i comença a renegar amb
sí?
Cirílic, jo ja m'amago, eh?
Total, que davant del panorama
jo
vau poder tramitar.
I va obrir la porta aquella i va dir, què quieren? Diu, a ver, uno solo, que passe uno solo. Bueno, vaig entrar jo tots els documents.
Sí.
I entro i diu, aquí, quédese aquí. Em va fer estar a la porta.
Té?
I llavors, des d'uns 4 metres, explicar-li amb un
paio
que hi havia allà la situació, i amb una dona que també va sortir i va dir, què passa aquí? Però tot amb una xuleria que diu, bueno, t'hem anat a parar. I jo els deia, doncs mira, que ens passa això, som refugiats i hem de tornar a Espanya i volem saber si amb aquests papers es pot viatjar. I llavors li anava a donar els papers, diu, no hace falta que me los dé, ja los veo.
Ja los veo?
Sí.
De 4 metres?
Sí, és que tenia una vista, no sé. Bueno, total, que em diu, ui, esto aquí no...
No, no.
Con esto no se puede viajar. Diu, necesitan un salvoconducto. Dic, bueno, doncs per això hem vingut, a fer el salvoconductor. No, és que esto es la embajada espanyola. Diu, estos son ciudadanos ucranianos. Tiene que ir al consulado ucraniano de Budapest.
Una altra vegada a Budapest?
No, estàvem a Budapest.
Ah, estava a Budapest. Tens raó.
I ara dic, Vale, dic, pues... Diu, però el consulado ucraniano de Budapest està col·lapsado. És a dir, que allà ni cita prèvia ni res. Diu, i si no, pues se tiene que ir a Varsovia. Diu, el consulado espanyol, diu, perquè el consulado espanyol de Kiev se ha ido a Varsovia i estan operando des d'allí. Dic, però a veure, senyora, dic, vostè crec que jo ara estic en condicions d'agafar i anar-me'n a Varsovia? Dic, sí, que, és que no ho acabo d'entendre. Diu, és que des d'aquí no podem fer nada, no sé què, no sé quantos. Va, total, em vaig emprenyar, vaig treure els sants a passejar,
sí,
que dic jo, i vam marxar. I al marxar, llavors, quan estàvem al carrer fent una mica de sorollet, doncs van tornar a obrir la porta i va aparèixer un gentleman espanyol que semblava que hagués aparcat el iot allà a l'entrada.
Sí.
I, a veure, por favor, passen, por favor, que veo que esta situació s'està complicando, no sé què.
Que era el cònsul?
No, que
va. Ah, era... anava a dir perquè un gentleman així sortint. No sé. Bé, el qui sigui.
Bueno, aquests que a vegades ens trobem
exacte,
pel cul de mar,
sí, sí,
d'aquestes, allò... saps? Amb el seu
tòmic
figa i no sé què, tot molt amable, passen, por favor, ai, que pena, que niño más bonito, passen, no sé què, no sé quant, us van fer entrar, una altra vegada cap a dintre, jo vaig saludar amb la senyora que abans me l'havia dit de tot, i
hola, una buenas, altra vegada tota l'explicació, suposo.
Venim a por el salvoconducte. I bueno, ens van seure allà, ens van fotre un discurs de que bueno, que sí, que Espanya és el país que, bueno, que tiene más en cuidado el tema este de la immigració i bla 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 bla, ens va tenir allà mitja hora, li van donar amb el nen un cotxet perquè jugués,
sí,
no sé què. Bueno, ustedes no se preocupen porque sí, tenemos los correos que ustedes han estado enviando a las emergencias consulares, ya tenemos sus teléfonos, ya tenemos esto, tenemos lo otro, no hace falta, no se preocupen, nosotros les vamos a solucionar el problema.
Total, ¿les va a poder resoldre?
No. Les vamos a ayudar, pero claro, estas señores, claro, hoy en día, pues con el problema que hay con el tráfico de niños, especialmente con Ucrania, pues claro, este niño tiene que llevar la documentación correcta, no sea que ustedes tengan problemas, bla, bla, porque nosotros volíem tornar amb avió.
Este va.
Clar, llavors jo li vaig preguntar, bueno, si... És a dir, que el més probable és que no el deixin embarcar. Diu, el més probable és que no. Dic, i si ens n'anem en cotxe? Diu, ah, claro. Claro, en cotxe, com esto es Schengen, pues claro, ustedes a lo mejor no encuentran a nadie en ninguna frontera.
Tenen que els demani.
Diu, a lo mejor sí que en la frontera austríaca poden tenir algun problema, no sé què, no sé cuánto, però bla, 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 bla... Total, no se preocupen. Nosotros les llamamos, tenemos sus teléfonos y... Y luego le iba a decir, y es que en el aeropuerto me han dicho que a lo mejor con estos papeles sí que podemos embarcar. ¿Ah, sí? Ah, pues, no sé, vuelvan a preguntar. Y entonces, claro, nosotros ya habíamos sortido allá, que vam dir, mira, ¿sabes qué? Anem a l'aeroport.
Port.
Preguntem com s'ha de preguntar i ja ens espavilarem, perquè si hem de refiar d'aquests, de fet encara estem esperant la trucada. Vull dir que no.
No. En qualsevol cas... És evident.
Tornem cap a l'aeroport, que hem fet... Bueno, el més bonic de Budapest per nosaltres és l'aeroport, perquè l'hem vist
perquè,
6 vegades. Perquè,
esclar, 50 vegades, eh?
I llavors sí que vam agafar un xicot que hi havia per allà, li vam dir, mira, ens passa això, ens pots ajudar? I aquell xicot va anar preguntant companyia per companyia, totes les que va poder, i ens va dir, podeu viatjar sense problema, no hi haurà problema. I llavors, a partir d'aquí, doncs, al mateix aeroport ja vam comprar els bitllets, vam trobar bitllets pel divendres, que ja no me'n recordo el dia que era, ja no sé, el dia 11 em sembla.
El divendres aquest passat, el dia 11.
I res, i llavors vam estar 3 dies a Budapest, doncs desconnectant una mica, descansant, anant a passejar, vam anar al zoo, vam portar la canalla, els vam esgotar perquè així dormissin, perquè les nits s'ho passaven fatal aquests nens.
Està clar.
Clar, perquè no estaven...
Desubicats
estaven
completament.
Estaven totalment desubicats. Els adults també estaven desubicats, els nens espantats, sentien qualsevol soroll i s'espantaven, es fotien a plorar, tot això. I bueno, i el dia 11...
Cap aquí.
Maletes i...
I cap aquí.
I cap a Sitges.
Suposo que parlant no era el primer cop que veia Sitges.
Ella no, ella és la... Bueno, ja la quarta o cinquena vegada.
La quarta o cinquena vegada,
Sitges,
eh?
De fet, ja...
Però per la resta de la família...
Sí, clar, 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 clar. Cap a Sitges.
Cap a Sitges.
I res, vam arribar, com que ja havíem quedat... Aquí ja havíem parlat amb la Júlia Vigó, i ja havíem parlat amb la Mireia
Paretes
de que anéssim directes al càmping al Garrofer, que ja, allà ja ens esperaven.
Sí, sí, o sigui, tens meitat de la família a casa i
meitat
de la família
al
càmping al
Garrofer. Sí, sí, sí.
I això fins quan? Perquè és clar.
Hosti, clar, ara ve la segona part.
Ara ve la segona part, no?
Ells creuen que la cosa... Ells creuen o volen creure que això s'acabarà ràpid. Ells ho volen creure.
Anna, esto acabarà pronto?
Finish.
Yo creo que no.
Dilo.
Yo creo que no. No sé. Tengo dudas.
¿Tienes dudas?
Sí.
Supongo que con ganas de volver.
Mi familia sí, claro. Claro, sí. Muy pronto. Pero muy... no sé si posible.
¿Quién lo sabe, no?
¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe?
Nadie.
No. I això suposo que és...
10 dies, poder d'aquí 3 mesos, poder d'aquí, jo què sé.
I això és el neguit de cada dia, eh?
Sí, ara sí. Aquest és el neguit. Dels que s'han quedat allà, perquè clar, allà s'ha quedat pues, l'home de la seva germana, el seu fill, l'home de la seva filla, s'han quedat allà. I no poden sortir, no poden marxar fins que això s'acabi, i la seva mare, evidentment, que la seva mare jo crec que això s'acabarà i tampoc voldrà venir.
No, està clar,
però és que ja li deien que vingués de vacances i deia, bueno, jo vengo 3 dies perquè no quiero molestar. Dic, però com cony has de venir 3 dies si no tenim temps ni d'ensenyar a fer la típica visita turística de la Sagrada Família, que jo no quiero molestar.
I està interioritzada aquesta manera de viure, eh?
Sí, però no només amb ella, amb tot. Parles, ens trobem gent ucraïnesa per aquí i tots han deixat la mare allà, que no volen venir, que no. Que allò és casa seva i allà no els trauran.
Per tant, és evident que tothom deixa vincles, però aquí es deixa un vincle molt potent. Molts tenen la mare allà.
Clar.
I per tant, aquí podem estar, i és evident que estem millor que allà, no cal ni dir-ho.
Sí, clar. Però sempre tens aquell...
Allà sempre hi ha la mare, no?
Allà sempre està la mare. Sempre. Clar, això ha de ser molt dur. Això és...
No, mai hi ha la felicitat plena.
La felicitat plena no hi és. Hi ha la il·lusió de que això s'acabi, de poder tornar allà. Jo també tinc aquesta il·lusió, jo vull tornar-hi allà. Ara veig com està i realment és per fotre's a plorar, que està tot destrossat i tot destruït, tot on havíem estat. Jo cada cop que veig una foto d'aquella se'm fot la pell de gallina i li dic, mira, havíem estat aquí, havíem estat allà.
Ja. I no queda res.
I està tot com si, bueno, com si hagués caigut una bomba, que realment és el que ha passat. Mm-hmm. Però és que és una destrucció tan gratuïta, perquè deien, no, sí, és que es destruiran objectius militars i no sé què, militars ni res, allà on estan destruint la ciutat de dalt a baix, mm-hmm. Tot. Escoles, botigues, tot, no està quedant res.
11 i 9 minuts. Quin ha estat el moment més difícil de pair?
La trucada aquella.
La primera trucada. La tens aquí, eh? Aquella primera trucada de la nit del 23 al 24.
No me la trec del cap. Impossible. I era sa filla, no era ella.
No, per això.
I ella, i sa filla em diu, és que et vas quedar... Diu, és que no em vas dir res. És que em vaig quedar paralitzat. Vaig quedar amb els ulls oberts allà al llit i dic, bueno, i ara què? Uh-huh. I ara què?
Deixa'm preguntar-li a l'Anna també. Anna, ¿cuál ha sido tu momento más difícil? El momento más duro que por el que has pasado estos días.
Avión.
¿El avión?
Avión. Cuando tú estás en tu casa, en tu cama, y puedes oír avión, bombarderos, es fatal. 3 segundos y tú piensas que finish. Toda vida ahora finish. Tú colapsado, tú no puedes mover. Y piensas 1 segunda y finish. Es horroroso, uh-huh, para todas las personas en mi ciudad. Es horroroso. Y bombas, y tú puedes ver como fuego. Y todas ventanas, paredes, ¿cómo mover?
Sí, mueven. Oh, sí, sí. ¿Toda la casa se mueve?
Sí. Uf.
¿Sueñas con ello todavía?
Ahora no.
¿O ahora más tranquila?
Más tranquila. No quiero ver noticias, no quiero leer noticias en teléfono. porque yo no puedo más.
Quina gran frase,
eh? És molt dur, és molt dur.
Perquè si no podem nosaltres, imagina't que no ho vivim...
Imagina't ells. És que el que patim nosaltres aquí és més... És una angoixa molt diferent. Ells ho viuen allà en directe. Mira, abans d'ahir va passar una ambulància, ho he vist que camí cap allà, va passar una ambulància per davant de casa,
sí.
El nen petit, quan va sentir la sirena, es va amagar sota la taula.
Tothom espantat.
Corrents, sota la taula. I després va passar un camió per davant de casa i sa filla deia, és un avió? És un avió?
Tots espantats.
Espantadíssims. Sents, i ara, clar, jo estic pensant, dic, ara ve Sant Joan, ve la Festa Major, jo que els hi volia ensenyar la Festa Major, m'hauria
sí,
d'anar...
Sí, sí.
La Festa Major ni se m'agradaria a la Vall d'Aran.
Perquè els més petits, suposo que...
Si estan trobant un soroll, qualsevol cop de porta o alguna cosa així, ja es queden així. I elles també, eh?
Clar.
Elles també.
Ha de passar temps, dies, setmanes...
Ella passa unes nits que em va fotent unes patades i va somiant i respirant molt de pressa.
Sí.
Perquè està... Bueno, clar, és que és normal, mm-hmm. No sé nosaltres què faríem, no?
Però esteu tots aquí.
Això és molt important. No tots. Estem tots els que hi voldríem estar, però afortunadament i bueno, tenim aquesta oportunitat de començar una nova vida,
mm-hmm.
Que esperem que sigui una cosa temporal i que la cosa quedi en un mal record i en una aventura que ja et dic, ja no sé si escriurem un llibre,
però
per les batallites aquestes les explicarem.
Està clar que sí.
Que a vegades ens enreiem dins de la furgoneta i eren ells, i ells no ho entenien, que estaríem pensant que ens n'enfuríem.
És clar, i vosaltres...
Que era aquella risa tonta que dius que... Bueno,
està clar, està clar. Anna, gràcies.
A ti.
Por venir, por el esfuerzo.
Oh, ahora yo estoy un poquito más tranquilo. Porque no veo, no oigo bombas.
Y
mi hija conmigo, y mi nieto conmigo, y mi hermano. Yo tengo casa muy bonita, y tengo comida, yo tengo todo.
Pues vamos a desear que esto acabe pronto, y que también pronto podáis volver todos a estar otra vez juntos.
Esperamos.
¿En que sí?
Esperamos.
Por desear que no quede, Ana.
Sí.
Por desear que no quede. Salva, gracias.
A tu, Vicenç. Moltes gràcies.
Seguim.